En aquest nou episodi que dediquem a la tecnologia ens proposem conèixer una mica més sobre un tipus de contaminació anomenat smog. Què és, quins tipus hi ha i com ens afecta a la nostra salut? Avui en parlem amb Juan Jesús Pérez, que és professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Benvingut, Juan Jesús.
Gràcies.
Avui parlem d'un tema que segur que hem pogut veure, l'hem visualitzat i que l'associem molt a un tipus de països, no? Aquí potser no ho és tant, però avui aclarirem algunes cosetes. Quin tipus de contaminació és aquest smog?
O sigui, l'smog és una paraula que és smoke, que és fum en anglès, i fog, que és neblina. Per tant, smog seria una neblina produïda per la contaminació. Aleshores, això és, hi ha dos tipus fonamentals. Un que és el que se'n diu smog fotoquímic, que es produeix durant el dia, quan fa molt de sol i està l'aire poc ventilat, i aquest és el que normalment tenim a l'estiu. Hi ha un altre smog que es produeix més aviat a l'hivern, que és de quan hi ha molta humitat i fa fred, i aleshores també es perd la visibilitat, i això es diu smog sulfurós.
Mm-hmm. Quin tipus de contaminants, d'elements conté aquest smog?
Hi ha contaminants primaris, com pot ser els òxids de nitrogen, bàsicament, i hidrocarburs que hi ha a l'atmosfera. I amb el sol, en el smog fotoquímic, es transformen en secundaris, que són bàsicament l'ozó i òxids d'hidrocarburs. Això seria el smog fotoquímic. I, en canvi, el sulfurós hi ha bàsicament partícules i diòxid de sofre.
Mm-hmm. Jo deia abans, segur que ho hem pogut veure en algunes imatges que tenim molt, molt presents. Un dels exemples més clars seria Delhi, per exemple, no? que té un núvol contaminant a sobre que és difícil de deslligar d'aquesta ciutat.
Sí que és veritat. Sembla ser que Delhi és de les ciutats més que tenen l'aire més contaminat del món, i ja fa de l'ordre de 10 anys que tenen aquest problema. En aquest cas, el smog és produït bàsicament per partícules de diàmetre de 10 micròmetres o d'una mica més petits, i la humitat.
Mm-hmm. Com identifiquem aquest smog o com es manifesta?
Primer és la caiguda de la qualitat de l'aire. O sigui, hi ha uns paràmetres que et donen idea de quina és la qualitat de l'aire que respirem, i aleshores, en aquest cas, cauen en picat, i després la manca de visibilitat. O sigui, que aquests són els dos efectes de l'smog.
Jo deia abans que l'associem a un tipus de ciutats que casualment són ciutats que estan molt poblades, no?
Bueno, he llegit que Delhi té 30 milions d'habitants. Sí, Pequín també era una ciutat que tradicionalment ha estat molt contaminada. Es produeix bàsicament per el parc mòbil, o sigui, pels automòbils, i si hi ha plantes tèrmiques al voltant o alguna indústria contaminant, això s'incentiva. I en el cas de Delhi és la crema les restes dels camps, no? Els agricultors... Dels cultius. El que fan els... Això està prohibit des de fa molts anys, ja, inclús en la Índia, havia apuntat aquí, des de, em sembla, 10 anys, i els agricultors continuen fent això. I això provoca una quantitat de partícules que és la que es dispersa. Bueno, això sembla ser que és a 300 quilòmetres. Es dispersa per la troposfera alta, diguéssim, i arriba a Delhi, que és com una vall, i allí es queda estancat.
Mm-hmm. Hi ha diferents tipus de smog?
Bueno, el que hem dit abans, el fotoquímic i el i el sulfurós.
Aquests dos.
Aquests dos són els dos extrems. I aquest en particular, que hi ha a Delhi, és com si fos sulfurós, però la quantitat de diòxid de sofre no és molt alta. És més aviat les partícules, la concentració de partícules.
Uh-huh. I aquests episodis, quant de temps dura? Perquè, clar, la ciutat de Delhi sembla que... o dona sensació que s'han passat tota la vida pràcticament així, no?
Depèn de la ventilació, per suposat de la geografia, no? del contorn, com estem envoltants, i de la ventilació. Si hi ha un anticicló, la ventilació és petita i aleshores els contaminants es queden allà. També quan hi ha inversió tèrmica, que resulta que tenim una capa d'aire calent a sobre, bueno, que passa quan hi ha un anticicló normalment, aleshores no hi ha ventilació i els contaminants van augmentant de concentració. Quan arriba aquest vent, aleshores es ventila la ciutat i ja tornen a tenir l'aire net.
I, per exemple, a Catalunya podríem identificar algun episodi de smog?
Hem tingut en el passat, per partícules. I ara no tenim un episodi, però tenim concentracions elevades de partícules. Això és perquè no hi ha ventilació i clar, els emissors continuen emetint i les concentracions van augmentant. Per lo que he vist, en la plana de Lleida ara tenim nivells alts de partícules en suspensió.
I com es controla la qualitat de l'aire?
Bueno, hi ha com 5 paràmetres, que són concentracions de diferents contaminants, i aquests són com molts indicadors de la qualitat. Són el òxid de nitrogen, el ozó, el diòxid de sofre, i les partícules, bàsicament. Això, hi ha uns estàndards de les quantitats màximes que haurien de tenir, i a través d'una fórmula molt senzilla és obtenir un índex de qualitat de l'aire. No? Aleshores, normalment les autoritats diuen pues, la qualitat de l'aire en tal punt és tant, i tu ja saps que si és més petit de 50 és que estem bé, però si és més alt de 50 és que anem malament. En particular, a Delhi, ara es deia que la qualitat de l'aire era de l'ordre de 400, o sigui que molt més de lo esperat. I de fet, els nivells de partícules que diuen PM2,5, que això vol dir partícules de diàmetre de 2,5 micrometres, tenen unes concentracions de, llegit avui, 270 micrograms per metre cúbic, quan el màxim és... Que recomana la OMS és de l'ordre de 5, o sigui, són 50 vegades més. Bueno, amb aquests indicadors, veient els nivells i comparant amb altres estàndards, com he dit, tens un índex de qualitat. Per cert, m'he oblidat el monòxid de carboni, que també és un indicador, o sigui, són 6, de fet.
6 indicadors per valorar la qualitat de l'aire. I com es controla a nivell administratiu? Com ho fan les ciutats?
Això depèn de la regió. I en aquest cas, a Catalunya i en general les regions, tenen una xarxa de col·lectors
d'estacions
de mesurament d'aquests contaminants. I aleshores emeten tota aquesta informació de forma automàtica a un centre i aleshores es pot descriure el mapa dels nivells de l'índex de qualitat en diferents punts de la geografia.
Es va fent un seguiment i en una suposada situació anòmala, això doncs, faria saltar l'alarma.
Efectivament.
No?
Sí, aleshores salta l'alarma, com tu dius, i aleshores les autoritats presen mesures i demanen als ciutadans que també prenguin mesures. A vegades hem vist en l'autopista que posa no viatgeu a més de 90 km per hora. Sembla ser que a 90 km la contaminació del cotxe és més petita. O sigui, si tu vas a 120, la producció de contaminants és més gran. Per tant, recomanen reduir la velocitat. Recomanen agafar transport públic. I si, clar, en el cas de gent amb malalties, recomanen que no surtin de casa, que estiguin aïllats a casa, no?
Uh-huh. Perquè, com ara explicava el professor, doncs tot això té efecte sobre la nostra salut. Ja fa anys que venim escoltant doncs que hi ha més morts de les que podíem esperar o de les previstes per qüestions respiratòries i precisament l'smog, o sigui, la qualitat de l'aire, és el que ens pot causar doncs, aquestes malalties respiratòries que acaben, doncs, malauradament, en alguns casos, amb la mort de les persones.
La gent amb problemes respiratoris, per suposat, els afecta ràpidament. Estava llegint que la OMS diu que en l'any 2019 es calcula que el 12% de les morts eren degudes a la contaminació atmosfèrica. Mm-hmm. 12%. I diu que això és el quart risc més gran de mortalitat, després de la hipertensió, el fumar i algun problema dietari, diu. O sigui que és el quart factor de mort al món, risc de mort al món ara mateix.
I que no afecta només als humans, sinó també als animals.
Ah, per suposat. Clar. I les plantes també, clar, però les plantes... O sigui, ara en un episodi de smog, el sol no arriba com hauria d'arribar, les plantes no poden produir la funció fotosintètica i aleshores en lloc de captar el diòxid de carboni i produir hidrats de carboni, aleshores respiren i aleshores emeten diòxid de carboni. És a dir, que s'afecta tot l'ecosistema.
Uh-huh. Si haguéssim de posar una nota a la qualitat de l'aire que respirem a Sant Cugat, ja no dic a Barcelona, que és diferent a Sant Cugat.
Sí, Barcelona té un problema molt gran d'òxid de nitrogen produït per el parc mòbil, bàsicament, i no es ventila prou bé, i de fet ja han tingut, crec que han tingut multes per part de la comissió, Espanya ha tingut multes per part de la comissió, perquè algunes ciutats com la de Barcelona s'ha passat dels nivells d'òxid de nitrogen. Afortunadament aquí a Sant Cugat estem molt millor, la ventilació és molt més gran i normalment aquí l'índex de qualitat de l'aire no supera el nivell 50 o una cosa així, que és un nivell molt acceptable. O sigui, es diu bona qualitat.
Bé, doncs avui hem descobert una miqueta més sobre aquest tipus de contaminació, el que s'anomena l'smog, i ho hem fet en companyia del professor Juan Jesús Pérez, a qui li agraïm novament la seva participació amb nosaltres. Professor, fins a la propera.
Moltíssimes gràcies.